A l'últim capítol de Crits...
Tori Bruno no va tenir parella coneguda ni fills. La persona amb la que hem parlat és un cosí segon d'un cosí germà de Tori Bruno. Li van preguntar sobre Tori Bruno per veure si podíem obtenir alguna informació per aclarir el seu origen. Escoltem què diu.
Rocco cayó en profunda depressione y se va a España per cantare canzoni. Non li fu massa bene e cominciò a cantare per infanti, per bambini spagnoli di anni 70 di passati siglo XX. Ma lì paiasso di la tele, Gabi Fofofo Fiti Miliki Milikiti, li verono come grande competenza e li furono invenenando la comida hasta producire infermità cardiaca, che li produjo morti l'anno 1998.
Teniamo un altro testimoni que confirma l'assassinat de Tori Bruno. Es tracta de Fernando Sánchez Dragó.
Exactament, el conocido escritor recentment desaparegut. Abans de morir, gràcies a l'amistat que ens unia, vaig poder aconseguir aquest valuosíssim testimoni.
Richie, como llamábamos a Tori Bruno, los más allegados, me confesó que hacía tiempo que se encontraba mal, concretamente desde que cenó con los celebérrimos payasos de la tele.
Endavant, audio, fofito, relació mort escabrosa, Tori Bruno.
¿Tú quieres saber cómo murió Tori Bruno?
Sí, un ebuizo, ¿eh?
Se colgó de un bonsai. ¿Cómo era tan bajito?
No n'hi ha més preguntes.
La resolució del cas.
En relació al cas revisat de la mort de Tori Bruno, tenim notícies de les quals els volem informar.
Notícies que es poden resumir en una paraula. Exitazo de cojones. Bueno, no, esto son tres paraules que se condensen d'un tirón en exitazo de cojones. Així, tot seguidet.
Bueno, és una interpretació que tu fas unilateralment, eh, Mire?
No, Laureano, es objetividad científica, coño.
Bueno, ens va escriure una persona anònima. Llegeixo l'escrit que ens ha arribat.
Llegeix, vaig obrint el xampany.
Hola, les escribí per a decirles que su trabajo de investigación y de la muerte de mi cosina y lejano y Tori Bruno ha estado un éxito. Vosotros habéis demostrado que Fofito y la su familia son unos asesinos con una sangre fría tremendi. Gracias mil, anónimo.
Bueno, queda més que demostrat que teníem tota la raó. La nostra teoria és certa al 100%.
Tenim una carta anònima que no acaba de ser anònima, Miri, perquè se li escapa que és el cosí aquell del Tori Bruno que vam entrevistar. I està escrita igual com parlava ell, així mig italià.
Com? De què parles?
El que deia que era cosí, o no sé què, del Tori Bruno, el nano aquell italià del psiquiàtric.
Deixa estar, la carta està firmada com a anònimo. Això és algú que sap del cert el que va passar i ens agraeix la nostra revisió del caso per tal que surti a la llum la veritat.
Bueno, si tu ho dius...
Vinga, porta la copa, va! Xampany! M'agrada que la veritat surti a la foscor. Quiero decir, a la llum. No, a la foscor.
Bueno.
RAC més 1 i Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys us ofereixen Crits.
Esteu escoltant
Crits,
un podcast d'investigació criminal. Crímenes, secuestros, robos, palizas callejeras, xenofobia, maltrato d'animals, abús de género, de menors i de tota mena. Tota la veritat i nada más que la veritat surt a la llum gràcies a...
Crits, amb Emili Solsona...
I Laureà Lledó.
Crits.
Posem foscor a la llum.
El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York.
¡No puede ser! ¡No!
Radio escuchas del món mundial. Avui, temazo del copón. ¿Qué tal, Laureano?
Bon dia, Emili. Sí, avui portem la revisió exhaustiva d'un dels atemptats més espectaculars de la història recent. Estem parlant de les Twin Towers, les torres bessones de Nova York.
Buah! Se cayeron como dos flanes, ¿o no?
Anem a pams. Sí. L'any 2001, l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, que també dius... Ja ens han fastiguejat la nostra celebració, però bueno, és igual, deixem-ho estar.
Què vols dir?
Home, que ara tot el món, quan parla de l'11 de setembre, pensa en les Torres Bessones, no pensa en nosaltres, en Catalunya.
Bueno, l'11 de setembre a Catalunya celebrem una derrota. Tampoc és per a tirar cohetes.
Sí, bueno, però és la nostra derrota. Són els nostres cohetes, Emili.
Tu ets catalanista, Laureano.
No, sóc català.
Vale.
Perdó, però és que l'11 de setembre sempre l'he sentit molt, molt meu. És com una cosa personal, no sé.
Personal? He sentit personal? Personal training, te pongo hachas. El millor entrenament personalizado a casa teva y cuando a ti te sale de los huevos.
Així és, perquè personal training, te pongo hachas, és un curs personalitzat telemàtic amb el que pots connectar quan a tu et vagi bé.
Un entrenador personal disponible les 24 hores del dia. Hola, sóc el Samuel, el teu personal training disponible en aquest moment. Amb qui parlo?
Amb Jaume López.
Molt bé, Jaume, despullat.
Per què m'he de despullar?
Per veure el teu cos i analitzar exactament el que necessites.
Ah, va bé.
Carai, Jaume, estàs molt bé.
Vols dir? Jo em veia bastant poca cosa.
Sí, estàs fet un trullo. Això vol dir que hem de fer molta feina i això per nosaltres vol dir molta pasta. Per això estàs molt bé.
Ah, va bé.
Personal training, te pongo cachas, perquè posar-te en forma no té preu. Seran 1.500 euros a la sessió, Jaume.
Va bé.
Tornem al tema d'avui, les Torres Bessones.
Exacte. Refresquem el que va succeir la data de principis de setembre.
L'11 de setembre.
No hi tornem, per favor.
Perdón.
Deixem-ho en principis de setembre de 2001. Un atemptat suposadament islàmic va ensorrar les icòniques Torres Bessones de Nova York estampant dos avions plens de passatgers. Segons la narrativa oficial i les imatges que van donar la volta al món, un total de gairebé 3.000 persones van perdre la vida en aquest atemptat.
Així és, Laureano. Però segons la nostra revisió en profunditat del cas, nos tomaron el pelo como a benditos. I estem en condicions d'afirmar que l'atentado jamás existió. La veritable raó de la caída de les torres va ser per...
aluminosis.
Ja lo habéis oído. Aluminosis! También conocida como fiebre del hormigón. Una patología del material en cuestión que fa que edificios grandes y hermosos, como eran las torres esas, se vayan a tomar por saco en un plis-plas.
I no parlem a la babala.
No. Com sempre, portem a la val d'una veu experta per posar fonaments a la nostra teoria.
Molt ben utilitzada aquí la paraula fonaments, eh? Emili, molt ben lligat amb el tema de l'arquitectura de les torres.
Sí, Laureano, sí. Captes totes les meves utilitats. Bravo, xaval. Estàs creixent molt, Laureano, molt, de veritat, estic molt content.
Gràcies, Emili.
Ok, xaval.
Sentim a José Fernández Angulo, de professió paueta.
Endavant, audio experto a luminosis.
A ver, las torres estaban hechas una mierda hacía tiempo, ¿vale? Tú tienes que pensar que un bicharraco de esas dimensiones, que había ahí más plantas que en el Corte Inglés, eso o lo haces bien hecho con un buen machambrado de base o se te va a caer como un castillo de arena. Esas torres, a ver, eran de los años 70, ¿vale? Y en esos años, ¡buah! Se construyó con hormigón enfermo, que decimos nosotros los paletas. Eso era como plastilina. Hacía años que las torres se movían, que decías, ¡ay, ay, ay, que esto se va a caer! Un amigo mío, que también es paleta, estuvo en las torres y me lo confirmó. Me dijo, José, eso está que se cae, no vayas. No vayas porque yo con mi mujer también queríamos ir a verlas, que a ella le hacía mucha ilusión. A mí, bueno, es que las mierdas que se hicieron en los 70 ya me las conozco. Todo eso era un bluff. Y los americanos, que son hijos de puta, porque son hijos de puta, pero tontos no, esto lo sabían ellos igual que lo sabía mi amigo e igual que lo sabía yo. Mira lo que te digo.
Avalado por un experto. Las Torres Bessones eran una mierda pinchada en un palo. Una construcción defectuosa que se estaba cayendo por aluminosis.
Clar, què passa? Què és el que vam veure tots per la tele? Els avions xocant, les torres caient...
Pues què va ser? Una peliculita de Hollywood! Una recreació de ficció que en esto los americanos tienen los huevos pelados.
Aquesta és la nostra teoria. Els americans, de cara a la resta del món, van fer la pel·lícula de l'atemptat per dues coses. Una, per no acceptar que les torres caien per un error seu de construcció.
Exacto.
I dues, per tirar les culpes als jihadistes, que d'aquesta manera passaven a ser els dolents de la pel·lícula.
Lo de siempre, la mierda de siempre. Ellos son los bons y los indios los malos. Y los indios del siglo XXI, pues ¿qué van a ser? Los jihadistas.
I atenció, perquè segons la nostra investigació, el director de la pel·lícula va ser un rus.
Raro, ¿verdad? Deixem que sigui la veu del mateix director la que ens il·lumini.
Sí, estem parlant del director de cinema rus, Igor Vasiliev Bosov. Endavant, àudio, director rus, creador, ficció, torres, bessones.
Molt ben locutat. Estàs creixent molt, Laureano, de veritat.
Gràcies, Emili. Gràcies, mestre.
A veure, per on començar? La CIA em va contractar obligant-me a signar un document de clandestinitat absoluta. Era un secret d'estat. Però jo l'estat americà me'l passo pel folre dels testicles. La meva mare pàtria és Rússia. Se'm va demanar que fes una ficció totalment realista, recreant l'esfondrament de les torres i tot el que es va veure milers de vegades per les televisions de tot el món. Res va passar de veritat. Paral·lelament, les torres es van demolir amb la clàssica bola de demolició, perquè estaven a punt de caure per aluminosi. Els americans són tan orgullosos que no podien acceptar haver-la cagat d'aquesta manera. I els islamistes radicals eren els dolents ideals. Bin Laden és un actor molt conegut, americà, per cert. No és pas mort, tot va ser una camama. I per què jo, us preguntareu? Per què un director rus al capdavant de tot aquest fregat? Perquè si mai s'arribava a descobrir el pastís, sempre podrien dir que la culpa va ser dels russos, que tot va ser una operació orquestada per Rússia per tal de desacreditar els Estats Units. Ho tenen tot pensat. Per cert, sabeu que Joe Biden, l'actual president dels Estats Units, també és un actor? Té una discapacitat intel·lectual, forma part d'un programa d'integració experimental. No està anant massa bé.
Buah! Declaracions explosives!
Com explosives són... les taules de surf La Melanita Rubia. Les taules que et permeten atacar l'onada perfecta.
Buah! ¿Cómo surco el mar ondeando mi melanita rubia al viento? Y lo hago con mi tabla La Melanita Rubia.
Taules de surf La Melanita Rubia, perquè a part d'un pijo fastigós també pot ser tot un campió.
¡Hola! M'he carregat un tiburón, un delfín o algo. Y amigos radioescuchas, ens acomiadem de tots vosaltres amb una petita recreació dramàtica de com va anar la trucada del cap de la CIA al director de cinema rus per encarregar-li la ficció de l'atentat de les Torres Bessones. Jo faig el capullo de la CIA i el Laureano del director russo. Hola, està el Boris?
¿Boris? ¿Qué Boris?
El director de cine.
Soy yo, pero me llamo Igor.
Ah, bueno, ya sabía yo que era algo ruso. Esto... te queremos contratar para una ficción.
¿Ah, sí? ¿Y de qué va?
De unos aviones. ¿Te gustan los aviones?
No, me da miedo volar.
Ah, pues mejor, porque esos aviones se estrellan. ¿Tú has visto Titanic? I fins aquí aquest capítol de...
Crits.
Si voleu saber la resolució del caso...
The Crits.
Exactament. Escolteu el versió RAC1 o espereu-vos al siguiente capítol de...
Crits!
Ens veiem al següent.
Crits! Continuarà!
Mira, mira el que tinc a la cartera. Mira esta foto. L'Armstrong, l'Armstrong. Mira, a la luna, en la luna. Mira, mira el reflejo en el casco.
Sí, com tens aquestes imatges? Això és or, eh? Això és el alunizaje.
De papel, esto es analógico, eh? Esto revelado por mí. Mira, mira lo que se ve reflejado en el casco de l'Armstrong. Mira, un tío sin casco! ¡Un regidor! ¡Era una puta película, coño!
Hosti, això és la història aquella de que jo havia sentit que l'Stanley Kubrick...
No van anar a la luna!
Ho va dirigir el del 2001 a la Odisea de l'Espai.
Mira bé la foto. El tío que no lleva... Este es el regidor. Mira el fondo de todo. Mira, aquí.
Pues se li veu el camp.
¿Quién es ese? De camp... las greñas y la barba. ¿Quién es?
Sí.
¡El Kubrick!
Però... no té un cap com molt gros? Sembla com si fos també com un cap fals, això, no?
Sí, bueno,
no ho sé, em fa aquesta...
No, això són efectes de l'òptica que s'havia de servir en aquests moments, de forma, tu, perquè no en saps d'audiovisual, però és de forma, però aquestes fotos solo les tengo jo, i un tio de la CIA que ja es va morir, un general que ja està mort. Yo tinc aquesta foto que me la va donar a Vietnam un chaval para decir, si quieres coger de los cojones, y ya estaba, se volía rebelar contra el seu mateix país. Nos han mandado aquí a morir sin ningún sentido, todo es una estafa. I em va dir, si quieres pillarlos por los huevos, ensenya esta foto, Emilio.
Com vulguem dir, són uns mentirosos els americanos.
Los tienes cogidos por los huevos, sí. Si le pasa algo a mi familia, los amenazas. Però ara ja, jo vaig, al final no va passar res. Jo me guardé la foto i vaig dir, escolta, esto ya ha prescrito, ya la puc ensenyar.
Sí,
serà un bombazo, ara veuràs. Fotré un canal de YouTube, eh? Tothom en seguirà.
Però hi faig una foto amb el mòbil perquè em fa gràcia de tenir-la.
Fes, no la colguis.
RAC més 1 i Òptica i Audiologia Universitària us han ofert Crits, un podcast que compta amb els actors Xavier Bertran i Cesc Casanovas com a protagonistes i Salva Coromina fent el disseny de so.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.